62 morts, de moment, en una gota freda brutal al País Valencià. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
Us ho estem explicant des de les 6 del matí en una programació especial a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació que ha arribat fins ara i que seguirà durant tota la tarda, durant tota la nit i demà al matí i fins que sigui necessari. La Dana, el que tota la vida hem conegut com una gota freda, ha provocat estralls històrics a les comarques centrals del País Valencià, Joan Bota.
A més dels morts en un balanç provisional que creixerà amb tota probabilitat, hi ha un nombre indeterminat de desapareguts i els danys materials són ara mateix impossibles de calcular. Les comunicacions són encara molt complicades i hi ha problemes de cobertura i de subministrament d'aigua i llum a molts punts.
A València hi tenim dos enviats especials, en Miquel Jarque i la Maria Costa. Bon dia.
Bon dia.
Molt bon dia.
Quina és la situació que tenim ara mateix, per exemple, a la ciutat de València? Quina és l'última hora del balanç, Miquel?
Doncs ara mateix aquí les connexions en tren amb Madrid i Barcelona estan tallades, s'ha suspès el trànsit aeri. L'operatiu d'emergències està ara mateix al màxim nivell enmig d'aquests greus problemes de comunicacions. Tot i això, això enmig del desmentiment de fake news, com per exemple que no hi ha cap ordre d'evacuar ni tampoc hi ha previsions de desbordament ni d'avingudes d'aigua que caminassin nous municipis.
A Torrent, centenars de cotxes amuntegats al carrer al mig de la via del tren. Negocis perduts, portes de garatges trencades i plantes baixes totalment inundades. És la imatge, com deia, de la majoria de municipis de l'interior del centre del País Basc. Els carrers que ahir eren rius s'han convertit avui en autèntics abocadors. Els carrers són intransitables i connectar pobles és molt complicat perquè les carreteres moltes estan tallades.
I mentre l'entorn de València, com sentim, la prioritat és la recerca de desapareguts i el restabliment d'una relativa normalitat, més al nord, a les comarques de Castelló, continuen pendents del cel. Montse Poblet.
Sí, i de moment pinta bé, almenys aquí a Vila-real, on aquest matí han tingut un bon atzur. L'Ajuntament ha emès una alerta pel possible trencament de la presa de Cirat Vallat perquè no es podien obrir les comportes. Tot i en aquesta zona l'alerta ha passat de taronja a groga i no plou, es recomana evitar els desplaçaments per carreteres i les activitats a l'aire lliure. Al nord de Castelló es manté l'alerta taronja.
Tot això al País Valencià. A Catalunya, mentrestant, aquesta dana arriba desgastada, especialment a les Terres de l'Ebre, en un temporal que també es deixarà sentir a Tarragona. Quina és la situació a l'Ebre, Jordi Barranca? Doncs sembla que no tenim a punt la connexió amb el Jordi Barranca. La recuperarem en els pròxims minuts. Fora del País Valencià hi ha afectacions molt importants també a zones de Castella-La Manxa, on es busquen diversos desapareguts i com a mínim hi ha un mort a la província de Conca. Amb tot aquest panorama, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha reunit un comitè de crisi i fa una crida a la prudència. Madrid, Paula Brujats.
No baixar la guàrdia davant dels avisos que encara hi ha per fortes pluges a 8 comunitats autònomes, Pedro Sánchez ha promès que mobilitzarà tots els recursos que calguin per ajudar els afectats i per reconstruir les zones arrasades al País Valencià i a Castella-La Manxa.
No os vamos a dejar solos. Unidos vamos a reconstruir vuestras calles, vuestras plazas, vuestros puentes. Y España entera estará con vosotros.
Al llarg de tot el matí, a l'antena de Catalunya Ràdio, hem anat recollint les impressions de testimonis directes de la tragèdia, també dels alcaldes de les poblacions més afectades. Evidentment, avui tothom es pregunta el perquè d'aquests aiguats i si es podria haver evitat o, com a mínim, mitigat la tragèdia que han provocat.
L'orografia del terreny amb una complexa xarxa de torrents, la urbanització de zones inundables i el canvi climàtic formen un còctel que els experts avisen que s'anirà repetint en el futur. Sentiu Narcís Prat, catedràtic de Biologia de la Universitat de Barcelona, en declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
L'origen del problema de les riuades no són els rius, no és el succés extraordinari, és tots aquells que han fet planificació i que han donat permisos per construir on no s'havia de construir, no?
Aquests estralls provocats per la dana al País Valencià condicionen avui una actualitat que també passa per altres noms. Per exemple, tenim un tiro a hora des de Madrid amb l'Àngels Lafuente relativa al fiscal general de l'Estat. Em sembla que tenim a punt la comunicació amb l'Àngels Lafuente.
Sí, el Tribunal Suprem ha ordenat a la Guàrdia Civil que registri el despatx del fiscal general de l'Estat en el marc de la causa judicial on s'investiga Álvaro García Ortiz per un suposat delicte de revelació de secrets per la investigació judicial de la parella d'Isabel Díaz Ayuso. És una decisió sense precedents. La policia haurà de buscar proves sobre la comunicació que va tenir el fiscal general per determinar si va ordenar difondre informació confidencial sobre la causa de frau fiscal de la parella d'Ayuso.
I l'actualitat que també passa pels Estats Units per CaixaBank i per Eduard Cortés.
La campanya per les presidencials nord-americanes de dimarts que ve s'enfanga avui amb l'encara president Joe Biden qualificant de porqueria els seguidors de Donald Trump. El president de CaixaBank, José Ignacio Goyri Golzarri, plega aquest vespre a renunciar al càrrec i el substituirà el fins ara vicepresident Tomàs Muniesa, i denuncien per assetjament sexual el director de sèries com Merlí, Eduard Cortés. Com a mínim 25 dones s'han afegit a una primera denúncia de la fotògrafa i directora Sílvia Graf. Es dona el cas que l'última sèrie de Cortés és Ni una más, una sèrie que denuncia precisament fets com els que ara li atribueixen a ella.
Faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
L'esport que també està afectat per aquest temporal a l'aigua.
S'han suspès alguns partits de la Copa de Futbol que s'havien de jugar avui, com el Parma-València, el Palma-València o l'Egea-Hèrcules. En bàsquet, el València tampoc jugarà el partit d'aquest vespre d'Eurocup. I a la Lliga Estudiants s'hi suspenen també el València-Madrid de Lliga de dissabte. De moment han anunciat que faran un minut de silenci en tots els partits de la jornada pels afectats als aiguats. A més, al Catalunya Migdia també repassarem els 7 partits de Copa que juguen avui en presència catalana.
La situació més destacada ha estat al País Valencià. A València també, doncs, aquestes afectacions que hem dit a la mobilitat. També a Catalunya, on està plovent en algunes zones, s'espera també que ho facin les pròximes hores, i també hi ha afectacions per culpa del vent. Quina és la situació al trànsit, equip viari, Mariluz García?
Bon dia. Doncs pel que fa a incidències, hi ha vessals d'aigua a la ronda litoral. Per tant, es recomana no circular per aquesta via. Hi ha fortes retencions a la ronda litoral a tota la zona, des de la Barceloneta fins al Nus de la Trinitat, en totes dues direccions. En canvi, a la ronda d'Aliacua, des de Diagonal i fins a Vallcarca, en direcció al Nus de la Trinitat. Destaquem també les retencions a la C-58 des de Montcada fins al Nus de la Trinitat, en totes dues direccions. La B-20, la Pota Nord, entre Santa Coloma de Gramenet i el Nus de la Trinitat. Hi ha un vehicle clavariat a l'autopista AP7 a Cerdanyola del Vallès en sentit sud, que provoca retencions des de Barberà del Vallès. També força cua a la zona de Terrassa a l'autopista C58 i C16 en totes dues direccions. Està plovent amb intensitat en aquesta zona. Pel que fa a altres incidències, també hi ha un accident a la B124 a Castellà del Vallès que provoca complicacions. I destaquem també que el Servei Català de Trànsit recomana als camioners no circular per l'autopista AP7, que està tallada a València. També tallades l'autovia A7 i l'A3. Per fer el trajecte a Lleida-Saragossa, les alternatives són des de la Jonquera a l'eix transversal C25, des de l'àrea de Barcelona l'autovia A2 i des de l'àrea de Tarragona l'autopista AP7, però recordem sobretot la recomanació de no agafar el vehicle privat si no és imprescindible.
Doncs la situació molt complicada, i insistim en això, no agafeu el vehicle si no és imprescindible per als efectes de l'aigua, del vent, de la pluja, i ara volem saber què passarà en les pròximes hores.
A la tienda bici.com et portem aigua, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Bici Català us ofereix el temps.
Francesc Mauri, bon dia.
Bon dia, bona hora.
Què ens espera per aquesta tarda?
Doncs ens espera estar pendents al litoral i prelitoral dels ruixats i aquests nuclis de precipitació actius que descarreguen en molt poca estona, i això és vàlid des del massís dels Ports fins aproximadament al massís del Montseny. Tot aquest arc litoral i prelitoral, precaució. Cal dir que fins ara Morella, a l'extrem nord del País Valencià, 160 litres, es freguen el 100 al Parc Natural del massís del Port, 85 a Vall de Roures, al Matarranya, o quantitats que van dels 30 als 45 litres en una línia molt clara que va des d'alguns barris de Barcelona passant pel Vallès Occidental, l'àrea de Rubí, Sant Quirze, Sant Cugat i fins a la ciutat de Terrassa. I ara, alguns d'aquests ruixats amb intensitat descarreguen també el Bages.
Gràcies, Francesc. Bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:09. Ja són 62 els morts al País Valencià pel pas de la Dana, segons l'últim balanç provisional del Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat Valenciana. A més, les pluges torrencials també han deixat una víctima mortal i 7 desapareguts a Castella-La Manxa. L'operatiu d'emergències està ara mateix al màxim nivell enmig de greus problemes de comunicacions i també amb problemes a una 60 de carreteres. Les connexions en tren, amb Madrid i Barcelona des de València, estan tallades i s'ha suspès el trànsit aeri. Anem a València per saber quin és l'últim última hora. Enviat especial, Miquel Jarque, bon dia.
Molt bon dia, Òscar. L'Horta Valenciana, ho hem vist amb els nostres propis ulls, fins a arribar a València, ha quedat totalment arrasada per la força de l'aigua. De fet, avui és el dia del fang. Els rius Xúquer i Túria s'han desbordat i es demana molta prudència i evitar agafar el cotxe. De fet, tot i que ja no plou, les autoritats fan una crida a no sortir de casa. Pilar Bernabé és la delegada del govern al País Valencià.
Dejar que se pueda trabajar en las carreteras para poder despejarlas y para poder generar vías de salida para los vehículos de emergencia que tienen que ir a trabajar en la emergencia y a atender las emergencias.
Com ahir, tota l'activitat escolar i els serveis sanitaris de moltes poblacions s'han quedat sense llum i sense telèfon i han quedat suspeses. Iberdrola informa que encara hi ha més de 155.000 clients sense subministrament, una falta de cobertura que afecta els ciutadans que es volen posar en contacte amb el 112 i el telèfon de desapareguts, però segons el president de la Generalitat, Carlos Mazón, els telèfons estan funcionant.
Són més de 30.000 llamades, les atendides des del 112, però solament amb la meitat de las líneas por la falta de capacidad de potencia que las líneas telefónicas, que han sido también perjudicadas por este temporal, nos han ofrecido. De tal manera que no se ha caído ninguno de los dos teléfonos, ni el 112 ni el 900-365-112. Es otro bulo que queremos desmentir. No se han caído estas líneas.
Tot això enmig de la desesperació de molts familiars que no han localitzat les seves persones. Es compten ara mateix en milers els desapareguts perquè no s'ha pogut contactar amb ells. I això enmig de notícies falses que també s'han difós per les xarxes, ho detallava el cap dels bombers, José Miguel Basset.
Esas fake news que se han hecho circular por ahí, pues nos han provocado problemas, problemas de orden público incluso, porque se ha hablado de evacuaciones, se ha hablado de desbordamientos, se ha hablado de ruptura de presas, nada de esto ha sido correcto, pero sí que ha interrumpido notablemente la labor de los equipos de emergencia.
Com dèiem, a Catalunya, la Dana ha entrat pel sud amb pluges intenses a les Terres de l'Ebre. El Servei Meteorològic ha emès un avís per probabilitat de temps violent a 5 comarques de Catalunya, entre les quals hi ha el barcelonès. De fet, l'alerta afecta tot l'entorn de Barcelona i inclou també el Baix Llobregat, el Garraf, l'Alt Penedès i el Vallès Occidental. A Barcelona s'ha activat el Pla Bàsic d'Emergències per mal estat de la mar en fase d'alerta davant l'alerta de l'alta possibilitat d'onades de gairebé 3 metres.
Doncs tenim una unitat mòbil de Catalunya Ràdio repassant les zones més castigades pel temporal al País Valencià. Hem passat per Aldaia i per la localitat de Torrent, on la Dana ha fet estralls i un dels punts on han mort 5 persones per la força de l'aigua. Anem cap a Torrent, allà hi tenim el José Antonio Muñoz i la Maria Costa. Bon dia, quina és la situació aquí?
Bon dia, doncs, sí, a Torrent hi ha dos escenaris totalment contraposats. Al centre del poble és com si no hagués passat pràcticament res. En canvi, a la zona del nord, on hi passa el barranc d'Horta i que conflueix amb el barranc del Pollo, la fotografia és totalment devastadora. D'entrada, hi ha un contenidor a davant nostre de tràiler entrevessat a davant del pont. A sota hi passa un barranc que baixava pràcticament sec i que va augmentar el seu cabdal fins a créixer uns 10 metres. On som ara mateix, dèiem, aquest pont s'hi suporten els fonaments, però la carretera ha desaparegut. Deia això un veí que, per sort, no viu a prop d'aquesta zona.
Pero vivo aquí ya muchos años, desde los 9 años. Entonces esto no lo había visto nunca. Yo he visto este barranco desbordarse dos o tres veces, pero nunca con esta magnitud que ahora ha pasado.
Y usted me contaba que aquí hay la confluencia.
Es la confluencia de dos barrancos, digamos. Uno de mayor afluencia que el otro, pero que se unen en este punto en concreto.
També hi ha problemes de subministrament d'aigua i de cobertura. Està sent els problemes de cobertura una odissea per molts veïns per contactar amb els seus familiars, veïns que per sort deien que en aquest cas no s'han vist afectats i per això s'han acostat en aquest pont sense creure's l'escena.
Sí, perquè com en casa ens hem quedat sense llum i sense aigua i la gent és al carrer perquè ara el dia s'ha aixit el sol i no sembla que puga passar res i hem vingut així a veure un poc com s'havia quedat a sol perquè ara estem, no podem moure's de Torrent.
Això a Torrent, però hi ha d'altres municipis on les rieres i els barrancs desbordats van convertir els carrers en autèntics rius. A Aldaia, avui l'aigua havia pràcticament desaparegut, però ha deixat quilos i quilos de fang, contenidors de runes arrossegats, cotxes damunt dels altres, d'altres cotxes atrevessats a les vies del tren, també vehicles a mig a les rotondes, portes de garatge que han anat a terra i negocis totalment perduts. Una veïna d'Aldaia admetia aquí a Catalunya Ràdio que a hores d'ara no sap on és el seu cotxe.
I de repente va començar la gent intentant llevar els cotxes, traure els cotxes del garatge, però vamos, nosaltres el teníem així enfront i estarà en Xirbella o en Pinedo el nostre cotxe.
Clar, no sabeu on.
No sabem on està, perquè estava així, bueno, estava en lloc aparcat bé, i dir que no estava en mal lloc aparcat.
Dèiem, negocis perduts com el d'en Paco, que té una papereria, i aquest matí hi havia quilos i quilos de folis flotant.
En dinar 4 i dinar 3, els folis, que sé. Tenim així, tenim un almacén fora, però també tenim així, sempre 3, 4, 5 palers perquè va servir, no? Per a... I, bueno, allà també hi ha caires, se veuen, caires d'oficina, tot el que són arxivadors, talonaris...
Tot això és
tot
material?
Tot això és perdut.
Calculava que podien ser unes pèrdues d'uns 50.000 euros o fins i tot més. Una altra veïna que 3 hores després encara es comprava aigua i fang de la planta baixa de l'edifici. A dins, mobles i electrodomèstics flotant. I és que l'aigua va arribar a pujar un metre. Un habitatge que, evidentment, Òscar, ja donen per perdut.
És la situació al País Valencià després dels aiguats d'ahir, aquesta nit i aquesta matinada. Mentrestant, a Castella-La Manxa ja són 2 les persones mortes per aquest temporal. A Letur, que és la província d'Albacete, s'han localitzat el cos d'una dona. És una de les 6 persones que ja havia desaparegudes des d'ahir. S'hi ha de sumar una dona de 88 anys que han localitzat morta aquest matí a Mira, a la província de Conca. Mira i Letur són, de fet, els 2 municipis on el temporal ha fet més mal a la comunitat de Castella-La Manxa. El president d'aquesta comunitat, Emiliano García Page, ha dit que estaven alertats, però que els efectes del temporal han sigut molt pitjors del que podien preveure.
Estábamos alertados, los servicios estaban movilizados y eso ha permitido una reacción rápida. Pero el volumen, la envergadura de la riada ha sido desconocida. El clima da mensajes nítidos, lamentablemente nítidos. Estas crisis son a prueba de cualquier tipo de ambigüedad o de escepticismo. Hay que estar preparados.
El govern de Castella-La Manxa ja ha avançat que demanarà la declaració de zona catastròfica al govern espanyol. I mentrestant, més al nord, a les comarques de Castelló, continuen activades totes les alertes i aquest matí, de fet, han tingut un ensurt important a Vila-real. La presa de Cirat Vallat no podia obrir les comportes i hi havia perill de trencament. Sembla que aquest perill ha passat com a mínim de moment. Anem a Vila-real, Montse Poblet, bon dia.
Hola, bon dia. Sí, ha passat el perill. Ara aquí a la plaça Major de Vila-real tothom està tranquil i l'activitat, avui és dia de mercat, és de normalitat absoluta. De fet, el cel només està una mica tapat i l'alerta ha passat de taronja a groga, però a les 11 del matí els veïns, com deies, han tingut un bon ensurt.
Bé, la presa de dalt, que a millor que havia dit que s'estava desbordant, sí. Entonces havia perill de que a millor se trencara.
Assustados y esperando a ver qué va a pasar.
La subdelegació del govern ha enviat un fax a l'Ajuntament advertint que no es podien obrir les comportes de l'embassament de Cirat Vallat i que hi havia perill de trencament. Han avisat a Vila-real, però també altres pobles com Espadilla, Cirat, Fanzara o Ribesalbes. José Benlloc, l'alcalde de Vila-real, ens explicava que després del que va passar ahir a València, ells han optat per enviar immediatament l'alerta a la població.
Ens hem reunit i hem decidit comunicar-ho de manera immediata des de que ho teníem. Sabíem que anàvem a generar una certa alarma o alerta, però hem entès que val la pena previndre abans que curar.
Les comportes de l'embassament de Cirat Vallat continuen sense poder-se obrir, però s'ha trobat una altra solució per poder desembassar i reduir la pressió i, per tant, allunyar el perill de trencament. En aquesta zona de Castelló, l'alerta s'ha rebaixat a groga, però continua taronja al nord de la província. Es recomana evitar els desplaçaments per carretera i el servei de trens no funciona.
Doncs aquesta és la situació a les comarques de Castelló, una mica a l'espera i pendents del cel, igual que està passant al Baix Ebre o al Montsià. Allà es manté l'alerta per les conseqüències que pugui tenir el temporal, ja sigui en forma d'acumulacions d'aigua o de creixement sobtat de barrancs. Per tot plegat, els ajuntaments d'aquesta zona estan prenent mesures preventives. Anem a Tortosa, Jordi Barranca, bon dia.
Bon dia. Sí, una de les alertes és perquè les pluges puguin provocar un augment del riu Ebre que s'acabi traduint també en creixements sobtats tant de rieres com de barrancs. Doncs bé, en aquests moments ja està augmentant el nivell de barrancs en algunes zones del litoral del Montsià, de moment, això sí, sense conseqüències importants. Un d'aquests municipis, una d'aquestes zones, és d'Alcanar, epicentre de les conseqüències dels últims temporals d'aigua als anys passats. De fet, en aquest municipi, Alcanar ja s'han suspès les classes aquesta tarda com a mesura preventiva. A més, s'han pres altres mesures com aquesta que destacava l'alcalde Joan Roig.
Tallant els accessos a les zones més perilloses perquè, sobretot, jo penso que les accions han d'estar centrades en les persones. És a dir, prohibir l'accés a les zones inundables, d'esta forma pues, evitar que hi haguin pèrdues personals, que això és el més important.
Altres municipis també estan en alerta per les possibles crescudes sobtades d'aquestes rieres i de barrancs. Seria el cas, per exemple, de Tortosa, Amposta o també de la Sénia. Victòria Almunín és l'alcaldessa.
Però sí que estem molt a l'aguai per si a cas va pujant la dana i veiem que de la mateixa manera, doncs això que està que el riu Sénia ja ha començat a moure i està entrant aigua a l'embassament d'Ulldecona, que pugui passar el mateix en barrancs.
La pluja en aquestes zones continua concentrant a hores d'ara la zona del Parc Natural dels Ports. En paral·lel, recordem que també preocupa aquest temporal marítim, que de moment ja s'ha engolit els accessos a la platja del Trabucador i que també afecta la zona de l'Arenal al municipi de l'Ampolla.
Doncs estem pendents dels efectes de la pluja, de les crescudes sobtades de rius, rieres o barrancs, però a bona part del litoral també s'espera un temporal de mar que tingui fort onatge. De fet, ja s'està produint en algunes zones. A la Costa Daurada, les onades, que poden arribar a superar els 2 metres, s'enduen sorra i amenacen espais, com ara el passeig marítim d'Altafulla, al Tarragonès. Allà, a Altafulla, hi tenim el Manel Sastre. Bon dia.
Hola, bon dia, Òscar. Sí, el temporal fa arribar el mar aquí arran mateix de passeig. Veiem aquestes onades que des de més de 2 metres que ens diuen que fins i tot poden créixer una mica més les pròximes hores. Aquí, de moment, han funcionat força bé les dunes per renaturalitzar una part, la més delicada, la que toca el parc de Bonamar. Com ens explicava la alcaldessa d'Altafulla, Alba Muntades, també ha funcionat molt bé el reforç de l'escullera al passeig on ja estan impactant les onades.
La zona més exposada de botigues de mar doncs també està aguantant bé. Recordem que es va fer el reforç de l'escullera, el manteniment i reforç. Creiem que les últimes actuacions ens han permès protegir la platja davant d'aquests temporals d'onades de 1,5 metres, 2 metres, i esperem que això que continuïn resistint.
Mentrestant, aquí, molts curiosos al passeig fent fotografies i vídeos d'aquesta força del mar imponent. Els propietaris dels bars i els restaurants del passeig amb un ull posat als fogons i l'altre al mar. I en platges com la Llarga de Tarragona o la de Roda de Barà també caldrà seguir de prop aquest temporal, perquè són també algunes de les que pateixen en aquestes situacions. L'Ajuntament de Tarragona ja ha activat el pla d'actuació municipal per fort onatge, demana a la gent que no s'acosti al litoral, i el port de Tarragona també ha tancat el passeig de l'Escullera.
Doncs aquesta és la situació a la Costa Daurada, però la pluja també afecta de manera contundent la ciutat de Barcelona. Per exemple, la UPC, la Universitat Politècnica de Catalunya, acaba de suspendre les classes per les previsions de mal temps. Però és que l'Ajuntament de la ciutat també ha activat el Pla Bàsic d'Emergències Municipal pel mal estat de la mar, amb onades de fins a 2,5 metres. A la Barceloneta hi tenim el Marc Güell. Bon dia.
Bé, d'aquestes onades fortes que hi ha també aquí al litoral de Barcelona, la previsió és que arribin als 2,5 metres, i ara a aquesta hora el mar, la veritat, és que està esverat. Hi ha la prohibició que ningú s'accedeixi als espigons de les platges de Barcelona. També està totalment prohibit entrar a l'aigua mentre onegi la bandera vermella, que està posada, aquesta bandera vermella, a totes les platges de Barcelona. Tot i així, des d'aquest punt on ens trobem, a l'inici de la Barceloneta, sí que veiem algunes persones, poques, això sí, que es passegen per la sorra. Fins i tot acaben de passar també per davant nostre un parell de surfistes amb la planxa de surf, que no sabem si tenen la intenció o no de posar-se al mar, però hi ha aquesta prohibició, insistim, per part de l'Ajuntament de Barcelona per aquesta fase d'alerta pel mal estat de la mar. Aquí la veritat és que estones el xàfec és més fort, a altres moments la cosa és que afluixa una miqueta més. Acabem de parlar amb la responsable d'un dels xiringuitos que hi ha en aquest espai, la Clàudia, i ens explicava que han obert, però que vaja, que avui poca feina.
Bueno, hi ha molta pluja ara mateix, moltes soles, i bueno, el temps està com que fa pluja, que no, que surt el sol, que no, i que fa fred, que fa vent, i així estem.
Tot i així manteniu oberts vosaltres.
Sí, l'hostaleria mai descansa. Estigui o no estigui pluent, tenim que obrir sempre, perquè al fi i al cas hi ha sempre alguna persona que ve a prendre-se, que sigui un cafè.
I des d'aquí on esteu, veieu si gaire gent s'acosta a la platja?
La veritat que sí, més els turistes, perquè per ells és com normal. Sí, sí, així que per els turistes els dona igual. Fa poc teníem gent, però ara s'ha anat, que ha parat de ploure, s'han anat, però abans s'han refugiat aquí i estaven prenent que sigui un cafè, una cervesa, així que...
Ja ho veieu, aquí també fort vent, per tant, això fa que molta gent tanqui el paraigua, perquè si no se'ls hi emporta. Insistir amb l'Ajuntament, que recomana a tothom que augmenti la precaució i que evitin accedir a les platges amb aquesta previsió que arribin als 2,5 metres d'augment. Les onades estan sent molt fortes.
Doncs insistim en aquests missatges de precaució i de seny. No seria el més operatiu en un mig d'un temporal d'onades de més de 2 metres agafar la planxa de surf per intentar fer surf. Hi ha altres dies per fer surf, però vaja, els avisos des de les autoritats i que també refermen des d'aquí de màxima precaució. Aquesta pluja a la ciutat de Barcelona ha fet tancar l'estació de metro del Liceu. Els combois hi passen però no s'aturen allà. El servei de les línies 9 i 10 està interromput entre la Sagrera i 11 de setembre i la intensitat de la tempesta i la força del vent feien tema per l'operativa de l'aeroport del Prat. Però ara com ara, allà no hi ha problemes. Aeroport del Prat, David Àngela.
Hola, bon dia. Doncs efectivament, tot i el fort temporal que cap a la una ha afectat el Baix Llobregat, l'aeroport del Prat opera amb relativa normalitat. Diem relativa perquè, segons fonts del mateix aeroport, la tempesta sobre el mar ha obligat a fer regulacions del trànsit aeri. Això vol dir que els controladors espaien les maniobres dels avions, deixen més distància entre els vols i, per tant, es redueix la capacitat operativa per hora de l'aeroport. A més, les mateixes fonts destaquen que el fet que no estem en una hora punta ni en un dia assenyalat de moltes operacions, com pot ser l'inici de vacances o en època de Nadal, fa que l'afectació sigui força limitada. Així doncs, l'aeroport del Prat manté sense problemes greus la seva capacitat operativa i no ha calgut fer cancel·lacions per culpa del temporal. Ara, aquí al Prat, va plovent de manera intermitent, però amb molt poca intensitat.
D'aquí a 4 minuts seran 2:45 de la tarda. Mentrestant, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, fa una crida a no abaixar la guàrdia a les comunitats on a hores d'ara encara s'esperen episodis de la Dana. I es compromet a destinar tots els recursos que facin falta, diu, per reconstruir les zones més castigades pel temporal. Sánchez presideix a aquesta hora a la Moncloa una reunió del comitè de crisi amb diversos ministres. Anem cap allà, Madrid. Paula Brujans, bon dia.
Bon dia. Sí, reunió al més alt nivell a la Moncloa amb Pedro Sánchez i 6 ministres, entre ells els de Defensa, Interior, Transició Ecològica, Transports i Hisenda, per coordinar l'ajuda, els operatius de rescat, forenses i psicòlegs, i també per avaluar els danys materials i personals. El govern espanyol inicia ja els tràmits per declarar la zona catastròfica i Sánchez ha promès que hi destinaran tots els recursos que calguin.
Sé que detrás de todos esos daños hay décadas de esfuerzo, proyectos vitales hoy sumidos en la más absoluta incertidumbre. Pero también os vamos a ayudar con todos los recursos del Estado. Si hace falta, de la Unión Europea, para que podáis salir adelante, para que podáis reconstruir vuestros hogares y vuestras vidas lo antes possible.
Sánchez, que està en contacte amb els presidents valencià i manxec i també amb els alcaldes dels municipis afectats, ha dit que la prioritat ara mateix és la recerca dels desapareguts, l'atenció als familiars de les víctimes i, sobretot, que ningú abaixi la guàrdia perquè encara hi ha episodis forts de pluja, com estàveu explicant, previstos en 8 comunitats.
Que no bajemos la guàrdia. La Dana continúa causando estragos. Por eso pido a quienes allí residen que extremen las precauciones, que nadie ponga en riesgo su vida.
Estem pendents ara, Òscar, que acabi aquest comitè de crisi a la Moncloa. Després compareixerà el ministre de Política Territorial per concretar els detalls de la reunió.
Ho seguirem aquí a Catalunya Migdia en aquesta programació especial que estem fent des de primera hora del matí i fins quan calgui, durant la nit i també demà al matí. I des del Congrés dels Diputats, Alberto Núñez Feijóo, que s'ha avançat a aquesta compareixença de Pedro Sánchez per carregar contra el president del govern espanyol i la decisió de continuar amb el ple a la Cambra Baixa. El líder dels populars es reunirà aquesta tarda amb el president de Castella-La Mancha, el socialista Emiliano García Page. Seguim a Madrid, ara amb Valges Lafuente.
Mentre els populars abandonaven l'hemicicle en senyal de protesta, Alberto Núñez Feijóo criticava l'actitud que ha qualificat de menyspreable de l'executiu i carregava contra la decisió de mantenir parcialment l'activitat del Congrés.
No entiendo el respeto selectivo a las víctimas. El pleno se suspende, pero el pleno de control de Radio Televisión Española se convoca. Esta actitud es despreciable.
I Feijóo ha anat més enllà i ha anunciat que aquesta tarda, de la mà del president socialista Emiliano García Page, visitarà les zones de Castella-La Manxa afectades pels aiguats, on també hi anirà la ministra d'Habitatge, la manxega Isabel Rodríguez. Des de l'executiu, la vicepresidenta i ministra de Treball, Yolanda Díaz, feia una crida a la responsabilitat de les empreses. Primer diu, és la vida dels treballadors.
Vamos a...
El
mensaje principal hoy es no correr riesgo a la vida. Insisto, artículo 14 de la prevención de riesgos laborales y por encima de todas las circunstancias, nadie tiene que trabajar corriendo un riesgo en su vida.
Tot ha començat al ple de l'hemicicle amb un minut de silenci per les víctimes de la Dana i fins aquí el consens entre l'executiu i l'oposició. Les primeres preguntes de control al govern han provocat un nou enfrontament entre els populars i el govern espanyol. Davant d'això, s'ha decidit fer un recés i debatre si es suspenia el ple. Finalment s'ha suspès la sessió de control i s'ha decidit mantenir el segon punt del dia, el debat sobre Radio Televisió Espanyola. A l'altra cambra, la del Senat, amb majoria del PP, s'ha suspès completament el ple d'avui.
Dos quarts de tres. A banda del govern espanyol, la solidaritat també arriba des d'Europa. La Comissió ofereix ajuda per fer front als efectes d'aquests aiguats, un desastre que la presidenta Ursula von der Leyen atribueix al canvi climàtic. Brussel·les, Jordi Baró, bon dia.
Bon dia. La Unió Europea es posa a disposició per ajudar davant els efectes dels aiguats al País Valencià, amb una declaració en part en castellà de la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, que ha comunicat que s'ha activat el sistema europeu de satèl·lits Copèrnic per ajudar a coordinar els equips de recerca i ha ofert també a l'Estat activar el mecanisme europeu de protecció civil que permetria a altres països ajudar en la catàstrofe.
Europa està lista per ajudar.
En només alguns mesos, les inundacions han castigat el centre i l'est d'Europa, Itàlia i ara Espanya. Aquesta és la realitat dramàtica del canvi climàtic.
El que estem veient és devastador, ha dit von der Leyen, que se suma també a les mostres de solidaritat dels altres líders de les institucions comunitàries, Charles Michel, del Consell Europeu, i Roberta Metsola, de l'Eurocambra.
Passa un minut de dos quarts. Al marge de les víctimes, que ara, lògicament, és el que més preocupa, els pròxims dies també haurem d'avaluar els danys materials que hagin provocat aquestes pluges. Les persones que hagin tingut pèrdues o danys a casa seva o al seu cotxe podran cobrar una compensació, però només si ho tenien assegurat, Mireia Sala.
Sí, quan hi ha danys per riscos extraordinaris, com catàstrofes naturals, entra en acció el Consorci de Compensació d'Assegurances, que cobreix tothom que paga una assegurança, tal com explica Sergio Prades, agent d'Occident.
Quan accedeix a el que són els límits que la companyia té, és a dir, que sigui més de 80 km per hora en tema de vent, que sigui més de 40 litres metro cúbic per quan hi ha inundacions, tot això, però també hi ha uns màxims. Llavors, quan passa aquests màxims, tu ho has de gestionar a través del consorci. Llavors, el consorci et demana documentació.
Si intervé el Consorci de Compensació d'Assegurances, els afectats cobren més ràpid, segons la professora d'Economia de la Universitat de Barcelona, Montserrat Guillén.
Aquí tenim la sort de tenir aquesta figura pública, que no existeix a altres països de la Unió Europea, i que facilita que en aquests casos arribin molt ràpid les indemnitzacions, perquè, clar, són moltes vivendes de cop, moltes víctimes de cop, molts damnificats de cop, i la idea és que... d'entrada ja hi hagi una ajuda, després ja es va mirar més prim si aquella quantitat d'indemnització, de compensació s'ha d'afinar.
Montserrat Guillén destaca que l'increment de danys que hi ha al món pels fenòmens naturals adversos farà augmentar el cost de les assegurances fins a un 30 o un 40%.
I mentre els equips d'emergència continuen buscant persones desaparegudes, ja comencen a sortir les primeres veus crítiques contra la gestió que n'ha fet de tot plegat el govern valencià. El Partit dels Socialistes i Compromís han posat el crit al cel per la manera com el president Carlos Mazón ha liderat la crisi aquestes últimes hores, però sobretot per haver desmantellat la unitat d'emergències valenciana que va impulsar el president Ximo Puig, Albert Prat.
Sí, de fet, ha estat el mateix expresident del País Valencià qui ha recordat al matí de Catalunya Ràdio per què va posar en marxa aquesta unitat.
El que es tractava era de consolidar aquestes persones, que eren més de 1.000 persones, per a que estiguin tot l'any i que no només estiguin dedicades als incendis forestals, a la prevenció forestal, sinó sobretot que ja estiguin en una visió més ampla de l'emergència. No? És indubtable que el procés d'acceleració que s'ha produït els darrers anys pel canvi climàtic ens ha de fer canviar les estratègies.
Estem parlant d'un organisme que Ximo Puig va crear el 2023 per millorar la coordinació entre cossos de seguretat, aleshores sindicats de bombers El van criticar perquè deien que duplicava serveis i amb el canvi de govern el PP el va suprimir. Avui diversos diputats socialistes han recriminat a Amazon aquesta maniobra i des de Compromís la diputada al Congrés, Àgueda Micó, ha acusat la Generalitat Valenciana d'haver reaccionat tard.
Sus declaraciones parecen muy incongruentes cuando ayer a las 9:30 de la noche fue por primera vez el momento en que llegaron avisos a la gente afectada en las zonas. Por tanto, yo lo que le pediría al Partido Popular es que no fuera tan hipócrita muchas veces y que fuera más capaz de reconocer la responsabilidad que tiene.
Les primeres alertes als mòbils no van arribar fins tard, tot i que durant el dia d'ahir la situació s'anava complicant fins al punt que es van tallar algunes carreteres i es van suspendre classes.
I des de Catalunya, la Generalitat, que ofereix equips d'emergència al País Valencià, i el president Salvador Illa li ha comunicat directament al seu homòleg valencià, Carlos Mazón, que tenia aquesta ajuda a la seva disposició. Illa ha reunit al Palau un comitè de crisi amb diversos consellers i forces de seguretat per fer seguiment d'aquesta dana i la seva hipotètica arribada a Catalunya. I el Parlament ha suspès el ple i ha traslladat a la setmana que ve aquest ple. La cambra també ha llegit una declaració institucional signada per tots els partits en què expressa la solidaritat amb els afectats per la dana i es posa a disposició de les institucions valencianes. Passant 5 minuts de 2:15, fem una pausa per la publicitat i de seguida algunes informacions més que no tenen a veure amb aquestes pluges torrencials al País Valencià i els seus efectes a València i a Catalunya, i abans d'arribar també als esports, ara de seguida, després de la publicitat.
Catalunya migdia. A Bauhaus fem 35 anys i ho celebrem amb tu. Sortegem 35.000 euros, directes a la teva butxaca. Res de vals o cupons. Escaneja el tiquet de compra i completa el formulari, així de fàcil. Condicions a Bauhaus.es. Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
L'any 2024, Naturgy va reunir un equip expert en energia. La seva missió, ajudar-te a estalviar, sigui quina sigui la teva energètica.
Aquesta nevera està massa freda.
Rentadora millor en moda eco.
És l'equip estalvi.
Termòstat regulat.
Fet.
Troba-la a les xarxes socials de Naturgy i comença a estalviar.
Vine a Bauhaus i celebra-ho encara més amb els nostres superdescomptes de més del 50%. Descomptes que fan història.
Empreses de la construcció i la reforma. A Obramat tenim tots els productes d'EPI i seguretat a la feina i, a més, amb personalització del vestuari laboral, on compren els professionals. Obramat.
Ja arriba Creativa Barcelona 2024 amb més inspiració que mai. Del 7 al 10 de novembre a la Farga de l'Hospitalet. Més de 120 expositors i 800 tallers perquè alliberis la teva creativitat amb les millors influencers. Vine a Creativa Barcelona 2024 a descobrir, aprendre i crear. Compra les entrades a creativabarcelona.com i uneix-te a la comunitat més creativa.
Truc o subscripció El Periódico per informar-te millor i entendre-hi més del món, la política i la societat, per només 18 euros l'any.
Aquest Halloween tria el millor tracte. Tot El Periódico per només 18 euros l'any. Només ara, només amb El Periódico.
La vigília de Tots Sants, el dia de Halloween, el Palau de la Música Catalana projecta El Gabinet del Doctor Caligari, de Robert Vina.
Vampirs psíquics, mesmerisme, escenaris irreals, Mad Doctors. Tot musicat amb improvisacions en directe de la mà de l'organista Juan de la Rubia.
Dijous 31 d'octubre gaudeix d'un dels films fundacionals del cinema fantàstic i de terror, en un entorn únic i com mai l'havies escoltat. Entrades a palaumusica.cat.
Catalunya migdia. Passant 7 minuts de 2:15, volíem aprofundir en altres informacions que no tenen a veure amb les conseqüències dels aiguats, però compareix ara mateix en directe a la Moncloa, a Madrid, Ángel Víctor Torres, ministre de Política Territorial, després del gabinet de crisi que ha reunit Pedro Sánchez. Ángel Víctor Torres ja és
al
faristol.
Compareixemos
para
terminar el trabajo del comité de crisis constituido en el día de ayer, que hoy ha tenido sesión presidida por Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, y que es un órgano que se constituye de forma permanente, formado, como digo, y presidido por el presidente Pedro Sánchez, también las vicepresidentas primera, segunda y tercera, el titular del Ministerio de Defensa, Transportes, Presidencia, Ciencia, Interior, Política Territorial y también los responsables de AEMET, la Unidad Militar de Emergencias y Protección Civil. Y en primer lugar, en nombre de ese comité de crisis, nuestro pesar y nuestro dolor ante esta tremenda tragedia provocada por la dana, que a día de hoy, a este momento, y arroja 62 personas fallecidas en la comunidad valenciana y una persona en Castilla-La Mancha. No podemos dar datos oficiales de personas desaparecidas, lo cual demuestra también la tremenda magnitud de esta tragedia. En ese sentido, decir que estamos haciendo todos los esfuerzos en colaboración con la Generalitat de la Comunidad Valenciana y también con el resto de los gobiernos autónomos. Y en ese sentido, una vez que la comunidad autónoma, en este caso de la Comunidad Valenciana, que es la más afectada, activó el nivel 2, se han movilizado todos los medios disponibles por el Gobierno de España. Doy algunos datos. 1.116 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias, 344 vehículos, helicóptero y avión también, 200 efectivos del Ejército de Tierra, también trabajan en el lugar 750 efectivos de guardias civiles, 100 de agentes de la Policía Nacional, a los que se suman, lógicamente, agentes de policía locales, autonómicos, también protección civil, etcétera, voluntarios y demás. En estos momentos aún hay zonas que tienen dificultades para acceder. Pueblos, por ejemplo, de la zona de Júcar o Paiporta, algunas zonas, o de Torrel, tienen imposibilidad de acceso a esos lugares. Incluso se están haciendo rescates a través del aire, de medios aéreos. Y, por tanto, estamos ante una situación muy difícil, en la que lo más importante es hacer un llamamiento al comportamiento cívico y a respetar las normas y órdenes que desde Protección Civil y los estamentos e instituciones así se hagan a la población afectada. Los daños personales son altísimos, con los fallecidos que en este momento decimos también son daños altísimos los materiales. Y en ese sentido, trasladar también a los afectados que, si la condición así se lo permite, ya pueden activar el pedir ayudas a las subdelegaciones o delegaciones de gobierno, y que aprobaremos en el inmediato Consejo de Ministros la declaración de zona altamente afectada por fenómeno natural, y que se van a arbitrar todas las ayudas por parte del Gobierno de España, incluidas también las que ofrece la Unión Europea. Con respecto a infraestructuras, algunos datos. Los puertos que han estado cerrados, como el de Valencia, ya está abierto, pero siguen cerrados los puertos de Sagunto y Gandía. Los aeropuertos han normalizado su situación, el de Valencia, pero también Málaga o Barajas, si bien hubo 1.500 pasajeros que han pasado la noche en el aeropuerto de Valencia. Ha habido muchos vuelos desviados, lógicamente. La línea de alta velocidad Madrid-Valencia está cortada y está pendiente de evolución. También cercanías de Valencia y Euromed, se va a normalizar ese servicio en función de la evolución y siempre primando y priorizando la seguridad. Están suspendidas todas las líneas de red de cercanías del núcleo de Valencia. Las comunicaciones de alta velocidad con origen y destino en la estación de Valencia, Joaquín Sorolla, también. Y suspendidas la media distancia que une Valencia con Alicante, Murcia, Aragón, Castilla-La Mancha y el corredor mediterráneo. Hubo estaciones abiertas durante la noche, pero esto es la situación en estos momentos. Si hablamos de la red de carreteras del Estado, están cortadas las principales vías de la Comunidad Valenciana. Y, por tanto, hacemos un llamamiento específico a la ciudadanía para que se eviten desplazamientos por carretera. La DAN aún persiste y, por tanto, lo que se solicita, se pide y se requiere es que permanezcan en sus casas, fundamentalmente en los lugares hacia donde ella va y también, lógicamente, a donde ha sido afectada. Junto a ello, decir que se desplaza, como digo, esa DAN, pero seguimos bajo sus consecuencias. También esto afecta a servicios fundamentales como el agua o la energía, que estamos haciendo, como digo, en colaboración con la Generalitat Valenciana, fundamentalmente por ser la más afectada, el máximo de los esfuerzos para ir restaurando cuando antes esa normalidad. Le pedimos a la ciudadanía que sigan las recomendaciones de la EMET y, como digo, que se eviten los desplazamientos. Ese es el consejo más relevante, importante, que podemos hacer en esta comparecencia pública. Decir también que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha hablado con Su Majestad el Rey y le ha comunicado también el decreto de luto oficial de 3 días, los días 31, o sea, mañana, el día 1 y el día 2. 3 días de luto oficial. También lo ha hablado con los presidentes de la Comunidad Valenciana Masón y de Castilla-La Mancha, Paje. También decir que mañana el presidente del Gobierno visitará Valencia. Y termino esta comparecencia diciendo que el Gobierno de España está volcado en colaborar en todo lo que sea preciso con todas las instituciones, la más afectada por ser la comunidad con mayor impacto de la DANA, la Generalitat Valenciana, en todo lo que sea preciso. Es muy importante esta colaboración interdepartamental, interadministración, y sobre todo hacer un llamamiento, como digo, a la responsabilidad individual y colectiva para que esta situación pase cuanto antes y que finalmente tenga los menores daños posibles, sabiendo que estamos ante una catástrofe natural, pero también con unas consecuencias en las vidas humanas irreparables. A continuación, si hay...
Doncs és Àngel Víctor Torres, ministre de Política Territorial, explicant les decisions i les mesures adoptades pel gabinet de crisi que ha reunit Pedro Sánchez, el president del govern espanyol. Són pràcticament 3 quarts, anirem de seguida als esports. Deixeu-me explicar només algunes notícies no relacionades amb aquesta dana. El Tribunal Suprem ha ordenat descorcollar el despatx del fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, en el marc de la investigació per revelació de secrets. Confirmen fonts jurídiques que el jutge que instrueix la causa al Suprem ha donat ordre d'entrar aquest matí al despatx del fiscal general de l'Estat per buscar-hi documents i dispositius mòbils. També s'han demanat els comptes de correu electrònic, un escorcoll que, segons l'agència Europa Press, ja s'hauria acabat. I a més, hi ha relleu presidencial a CaixaBank. José Ignacio Goyri Golzarri ha presentat la renúncia voluntària al càrrec en el Consell d'Administració que els responsables de l'entitat han celebrat aquest matí abans de la publicació dels resultats de demà. La renúncia de Goyri Golzarri tindrà efecte 1 de gener de l'any que ve.
Catalunya migdia.
Seguirem la programació especial seguint els efectes d'aquests aiguats a partir de les 3, com ho hem fet des de primera hora del matí, i seguirem fent durant la tarda, la nit i demà al matí aquí a Catalunya Ràdio. Però fins a les 3, ara, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Seguint també amb les afectacions del temporal, en aquest cas, al món de l'esport.
Sí, avui és dia de partits de Copa i alguns d'ells ja s'han suspès, i pendents també de la Lliga i la decisió que prengui amb el València-Madrid de Lliga de dissabte.
EAE Business School patrocina aquest espai.
Doncs com dèiem, la dana que està afectant greument el País Valencià també té afectacions a l'esport i farem ara un repàs amb la Sònia Olear. Sònia, d'entrada s'han ajornat 2 partits de Copa que havien de jugar els equips de la ciutat de València.
Sí, són el Parla València i el Pontevedra Llevant. La Federació Espanyola de Futbol ha decidit ajornar-los per al 6 i el 7 de novembre, respectivament. També s'ha ajornat Egea Hèrcules, que jugarà també el 6 de novembre. No es descarta que quedin afectats altres partits de Copa previstos per demà. El jutge únic de competició de la Federació Espanyola ho analitza, de fet, ara mateix. El que sí que s'ha confirmat és que es farà un minut de silenci a tots els partits de la Copa de Futbol.
I a primera divisió, la Lliga està pendent de saber què fer amb el València-Madrid de dissabte.
La Lliga estudia la possible afectació d'alguns partits, com ara podria ser el València-Madrid, previst per a dissabte a les 9 del vespre, i el que ja ha confirmat també és el minut de silenci a tots els partits de Lliga per aquest cap de setmana. Mestalla, de fet, és hores d'ara un punt de dipòsit d'aliments i estris de primera necessitat. El club ha posat el seu estadi al servei de la ciutat per fer front a l'emergència. Ho fa juntament amb el Banc d'Aliments de València.
I avui també hi ha un partit suspès a l'Eurocup.
En bàsquet s'ha ajornat finalment el València Liec Balis de l'Eurocup. El club valencià ho ha demanat aquest matí i a més ha acollit a l'Alqueria del Bàsquet la instal·lació del planter del club nombroses persones que han estat desallotjades de les seves cases o que no han pogut arribar-hi.
En motor, el circuit Ricardo Tormo de Xest, on a mitjans de novembre es tanca el Mundial de MotoGP, ara mateix es troba incomunicat.
Sí, amb els accessos i les zones de pàrquings desfets i enfangats, les instal·lacions estan sèriament malmeses i per això s'ha suspès qualsevol activitat que s'havia de fer amb l'objectiu de recuperar-lo per a la cursa que tanca el Mundial. En principi, no perilla, perquè la pista sí que està bé i queda marge de recuperació dels voltants i les zones afectades. El circuit està situat entre barrancs i on un centenar de persones hi han passat la nit, però no hi ha hagut desgràcies personals.
Qui ho ha viscut en primera persona, just quan passava precisament per aquest circuit valencià en direcció a Jerez, és el pilot de l'Ella, Tito Rabat, que ens ha deixat un missatge explicant la seva experiència aquí al Catalunya Mitjà. Ens ha enviat
tota la nit a la 3, tu. Allà a davant de la Repsol abans d'arribar a Chester. I avui al matí hem fotut la volta i menys mal que he pogut donar la volta. L'aigua passa per encima de l'autopista i, bueno, sobretot les torrieres que bajan por al lado, pues subieron mucho, ¿no? O sea, era muy bestia, o sea, el camión explotando, que jamás había visto llover así tan fuerte.
I organismes com la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, el CSD o diversos clubs, entre ells el Barça, han a més comunicats lamentant les pèrdues i posant-se a disposició dels afectats. Doncs hem començat recordant el repàs d'informació esportiva, recordant aquests partits de Copa que s'han hagut de suspendre avui d'equips de la ciutat de València, però sí que es juguen altres partits a la jornada d'avui. Tot seguit el repassem. Abans recordar que ahir l'Hospitalet va quedar eliminat en perdre davant el Saragossa per 1-5. I avui es juguen 7 partits més en presència catalana. Són eliminatòries a partit únic. Comencem amb el Girona, que visita el camp de l'Extremadura, Eduard Solà.
La Copa del Rei no arriba en un bon moment per al Girona, amb moltes lesions i amb la majoria de futbolistes disponibles que han de jugar cada 3 dies perquè no poden descansar. A la convocatòria hi ha 12 jugadors amb fitxa del primer equip i 8 del filial, però tot i aquestes dificultats, Mitchell no vol deixar de banda la Copa.
Que és difícil, és una competició que a un partit les primeres rondes són complicats. La nostra il·lusió és fer una molt bona competició. Fins a la final, és possible? Pues fins a la final. Tenim 3 competicions i per mi hem de mirar les 3.
El rival d'avui és l'Extremadura, de la tercera federació, era el 5è del seu grup en 14 punts, en 8 jornades.
El Girona és l'equip de la màxima categoria que avui s'estrena a la Copa, però el primer que entrarà en acció serà l'Europa. Els graciencs, Sergi Camp, reben a 6:45 l'Albacete.
L'equip graciencs, 6è a la segona federació, s'enfrontarà a un Albacete que va arribar ahir en autocar i que és 14è a la segona divisió. L'entrenador de l'Europa és l'exgironí Adai Benítez, però com que no té la titulació necessària, a la banqueta s'hi asseu Alberto González.
Per nosaltres un partit super il·lusionant, emocionant, per tothom, i jo crec que tenim moltes ganes que arribi ja, perquè jo crec que el Sardenya es vestirà el nostre gent amb el recolzament, com sempre, un dia bonic per nosaltres i per què no competir a tot un Albacete.
A tall d'anècdota, l'any passat l'Albacete va caure a la primera ronda de la Copa contra el Terrassa amb un gol de Jordi Cano. Aquest any Jordi Cano juga a l'Europa.
I a la mateixa hora l'Olot rebrà el Còrdoba en aquesta eliminatòria partit únic. Xavi Soler, com afronta l'equip garrotxí?
Amb la il·lusió d'un modest, l'Olot contra tot un segona divisió com el Còrdoba. Els olotins en un moment dolç, ja que no perden des del 15 de setembre i enllacen 4 victòries i 2 empats a la Lliga. El club haurà de lluitar, però, contra les previsions de pluja, però espera una bona entrada aquesta tarda a l'estadi. De fet, l'últim partit a casa contra el Sant Andreu van anar-hi 1.500 persones. El tècnic Pedro Dolera explica què suposa per un club com l'Olot jugar a la Copa.
Tenim aquesta il·lusió de poder passar i també ajudar el club i que la gent, com a socis i aficionats de l'Olot de la Garrotxa, es sentin orgullosos del seu equip.
Només Mainau i David López seran baixa per aquest partit i caldrà veure si Dolera donarà continuïtat a l'11 o apostarà pels menys habituals.
I també a les 7 juga el Nàstic de Tarragona, que és l'altre equip català, que en aquesta primera eliminatòria jugarà fora de casa. Ho fa al camp de l'Eivissa Pitiusas, Carles Vila.
El rival és un equip de la segona federació i una bona oportunitat per donar minuts als jugadors que no són habitualment titulars. Dani Vidal, el tenic grana, li dona, de fet, molta importància a la competició i diu que volen superar ronda per trobar-se amb un equip de més entitat.
Molta importància. La veritat és una competició que és atractiva per nosaltres, competició oficial, i afrontem el partit pues, amb la màxima il·lusió i amb el cap ficat en passar eliminatòria.
Recordant que la passada temporada el Nàstic va quedar fora de la Copa tot just a la primera eliminatòria. La Lliga, els granes juguen dissabte al nou estadi contra el Celta.
I seguim aquest repàs als partits de Copa que juguen avui amb equips catalans. A les 8 començaran 3 partits més, entre ells el Badalona Futur, Òscar, Oriol Rodríguez.
El Badalona Futur intentarà l'accés a la segona ronda de la Copa contra el 9è classificat de la segona divisió, l'Òscar. Un Òscar que es presenta amb 8 baixes. Ara mateix, però, el Badalona Futur està centrat en intentar sortir del pou de la segona ref, en què es troba, ja que ara mateix la salvació, després de només 9 jornades disputades, ja és a 6 punts. L'equip encadena, a més, 4 derrotes consecutives a la Lliga. El partit es juga al Municipal de Premià de Dalt, amb cabuda per a 1.200 espectadors, que és una Badalona Futur, juga en guany els seus partits com a local. Aquest enfrontament a partir de les 8 del vespre.
I l'altre serà el que jugarà el Narcís Sala, on el Sant Andreu rebrà el Mirandès, Francesc Ripoll.
El Narcís Sala es vestirà de gala per tornar a viure una nit màgica de copes, freganjar les 5.000 entrades venudes per rebre el Mirandés, tercer classificat de la segona divisió i que ha signat el millor inici de Lliga de la seva història. Sentim Xavi Molista, el tècnic del Sant Andreu.
Tenim il·lusió. Il·lusió d'intentar fer les coses bé, com estem fent a la Lliga, i després competir. Si som un equip reconeixible, i el que estem fent aquí, sobretot a casa, de tenir la pilota, crec que ells també poden, en alguns moments, patir.
L'última vegada que els andreuencs van disputar aquesta competició va ser l'any 2018, contra l'Atlètic de Madrid.
I l'últim partit que repassem dels que juguen avui és el Lleida-Baracaldo, que Isaac Vilalta també comença a les 8.
Doncs sí, al Camp d'Esports, i en el millor moment de la temporada per al Lleida, en paraules del tècnic blau Marc García, que a més assegura que aquest vespre sortiran a guanyar.
És el dia propici per a guanyar, i és el que me digueren a mi quan em va fitxar aquí, que el Lleida tenia que intentar guanyar tots els partits i que tenia que competir contra tot i contra tots, i jo trauré els que cregui que són millors per a guanyar. No... Per la Copa, però quan aplegui la Copa Catalunya igual, eh? I quan vinguem a jugar contra el que siga.
La Lleida és ara cinquè, el seu grup de la segona federació, amb places de play-off d'ascens al davant, avui el Baracaldo, un equip d'una categoria superior.
Tot això, tots aquests partits es juguen avui, de Copa. Fem una pausa, quan tornem parlarem encara dels partits que juguen demà i de més informacions.
Catalunya migdia.
Quin gust té el formatge d'ovella Poc? Les ovelles ho saben bé. Pastures naturals i plantes aromàtiques conformen la seva dieta i ens donen una llet única. Poc, amb un gust potent, equilibrat i lleugerament picant. Un plaer autèntic. Formatge d'ovella madurat Poc. L'intens sabor de la natura. Tasta'l i deixa't sorprendre.
Tens el cotxe avariat a la carretera? Prem el botó RAC i sabrem on ets. Contracta la nova assegurança connectada RAC amb un dispositiu d'emergència que geolocalitzarà la teva ubicació. Només has de prem el seu botó RAC. No cal ni que ens truquis i vindrem encara més ràpid. Assegurança de cotxe connectada RAC. La millor protecció.
RAC. I som per ajudar.
La FACT, Factoria Cultural de Terrassa, presenta el 9 i 10 de novembre una gala d'estrelles i solistes de l'Òpera de París.
Primeres figures de l'Òpera de París mostren l'elegància de la dansa més refinada en un programa divers de grans peces del ballet.
Gaudeix d'aquest espectacle de la 41a temporada BBVA de dansa de la FACT.
Entrades a lafactcultural.cat.
El dilluns 4 de novembre, Mundo Deportivo celebra quarta gala femenina del futbol europeu. Les millors futbolistes de les 5 grans lligues europees se citen en un esdeveniment únic on seran premiades. El futbol femení es vesteix de gala amb Mundo Deportivo, amb el patrocini de CaixaBank, Bimbo, Dazón, Renfe, Hyundai, Estrella Damm, Sofascor i Allianz.
Som 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Doncs avui es juguen 7 partits a la Copa amb presència catalana, però demà és el torn de l'Espanyol. Sergi Andreu, que visita el camp del modest Sant Tirso gallec.
Sí, és un equip de la sisena categoria del futbol espanyol que jugarà per primera vegada en la seva història una ronda de la Copa del Rei. I ho farà no pas al seu estadi, a la localitat de Abegondo, de poc més de 5.000 habitants, sinó a La Corunya, l'estadi de Riazor. Pels gallecs serà una festa, per l'Espanyol, que hi té més a perdre que a guanyar, hauria de ser un tràmit còmode que resolgués tan aviat com sigui possible. La diferència abismal que hi ha entre els dos equips no fa pensar en res més que no sigui passar ronda per l'Espanyol. Així ho veu el blanc i blau Omar El Hilali.
Es un partido, una competición muy importante para el club, entonces es un partido muy importante y vamos a ir a ganar. Aparte jugamos en un estadio con mucha historia, súper bonito, entonces iremos ahí a ganar, a intentar sacarlo lo antes posible y bueno, ellos lo pondrán difícil, como es normal, entonces pues nosotros iremos también con muchas ganas y sabiendo que nos costará sacarlo.
El partit demà a les 7 a l'antena de Catalunya Ràdio, juntament amb el Vic Atlètic de Madrid.
La natació artística avui és un dia important. Andrea Fuentes, 4 vegades medallista olímpica, s'estrena com a nova seleccionadora espanyola. La nedadora de Valls, que ve de donar la plata als Estats Units als Jocs de París, arriba amb els objectius ben clars. Marcos García.
Va plegar el 26 de gener del 2013. Avui ha tornat a posar-se a treballar al CAR de Sant Cugat, aquí on estem amb 16 nedadors i nedadores i amb aquests objectius.
Bastant abrumador en el sentit de no ser acostumada a aquests recursos. Això per mi és luxe asiàtic, no? En català, vull dir, és en plan increïble que tinguem aquesta piscina, que tinguem tot el suport mèdic, psicològic, d'escola, formatiu. És com tant que no sé ni com, per on començar, no? Jo els he dit, em deien, què més podem ajudar-te? I jo, és que ja és tant que dóna'm temps i vull aigua.
Doncs això, que sap que li demanaran resultats pel Mundial, però vol ser un equip d'aquells que es recordin, que et posis directament el pòster a les parets de casa, diu.
Doncs acabem amb bàsquet, Ernest Macià, perquè avui el Baxi Manresa juga a la Champions FIBA després d'una jornada europea bona per al Barça i l'Uni Girona, però no tant per al Joventut.
Exacte, ahir el Barça va guanyar, l'Uni Girona va arrasar, va deixar amb 30 i pocs punts a la seva rival, va ser senzillament espectacular, 96-35, però el Barça amb la victòria d'ahir a la pista de l'Efes, 21 punts a Kevin Panther, 20 de Ximés i Metu, deixa el Madrid i l'Olympiacos, el seu proper rival, a dues victòries. Per cert que ahir van operar a Nicolà Provítola, que en tindrà per 10 mesos.
Doncs així tanquem la informació esportiva del Catalunya Migdia. Seguim aquí amb aquest especial que ha començat amb l'Òscar Fernández des de la una, centrat sobretot en totes les afectacions que està provocant aquest temporal que viu i pateix el País Valencià.